El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Podeu seguir el minut a minut d'aquest judici del Suprem, que evidentment té un llarg recorregut per davant, perquè penseu que hi ha més de 300 testimonis encara per compareixer, més totes les documentals, etc. Tenim aquí en Dani Gómez i en Domènec Subirà, que són els nostres sintetitzadors. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola.
Pràcticament cada dia o l'endemà de cada sessió del judici del Suprem us pregunto què hem aclarit, i justament aquesta vegada hem aclarit poca cosa si tenim en compte que la sessió del matí d'ahir es va acabar amb la petició d'una defensa de fer un cara a cara entre dos testimonis que es contradiuen. Però de la mateixa manera que ara per ara ens quedem sense veure els vídeos de l'1 d'octubre per contrastar el que diuen els guàrdies civils i els policies nacionals i els Mossos d'Esquadra, de moment també ens quedem sense el cara a cara entre Ferran López i Diego Pérez de los Cobos per mirar d'aclarir qui menteix. El president de la Sala del Suprem, Manuel Marchena, on es jutja aquesta causa, va respondre així a la petició de l'advocat Xavier Melero, advocat de Quim Forn.
El señor de los Cobos, a preguntas de esta defensa, incluso manifiesta que el señor López miente cuando se le pone de manifiesto el conocimiento sobre el dispositivo a llevar a cabo por Mossos d'Esquadra.
La sala considera que es el momento de postergarlo a una situación en la que tengamos una mayor familiaridad ya con el material probatorio.
Pendents un dia més del que passa en aquella sala, avui, doncs, us pregunto què no vam aclarir ahir.
Doncs el pla que els Mossos tenien previst per 1 d'octubre. Li semblava bé al coordinador del dispositiu general d'aquell dia? Una cosa és el que va dir Pérez de los Cobos el 5 de març al mateix tribunal i una altra cosa és el que va dir ahir Ferran López.
Ese plan de actuación no parece el apropiado para impedir un referéndum, sino que parece más encaminado a un dispositivo policial de unas elecciones normales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir.
El señor de los Cobos validó el dispositivo, la estructura del dispositivo el día 1 de octubre, validó que fuesen una dotación de Mossos d'Esquadra en cada centro de votación, validó que fuese con esta capilaridad, que no fuese centrada en pocos centros, validó que tuviese dos piezas el dispositivo, validó el dispositivo y diseñó la estructura de la coordinación del dispositivo.
Un altre caramel imaginari, va. De los Cobos, a la seva declaració, va dir que havia suspès les reunions de coordinació perquè no hi havia una unitat d'acció per part dels Mossos.
¿Suspendió alguna de esas reuniones?
Sí, las suspendí todas.
¿Y cuál fue la razón de la suspensión?
Que no tenía sentido mantener la coordinación porque para mantener la coordinación el primer requisito es la unidad de propósito. Y la unidad de propósito había desaparecido por parte de uno de los actores llamados a ser coordinados.
En canvi, Ferran López ahir va revelar que, en un exercici de transparència i col·laboració, fins i tot havia convidat Guàrdia Civil i Policia Nacional a compartir el centre de comandament.
Que Secretaria de Estado, Policía Nacional, Guardia Civil hubiesen venido al centro de coordinación de Mossos d'Esquadra, a la sede de Mossos d'Esquadra, adentro, digamos, a la sala de coordinación, tanto a nivel central como a nivel de cada una de las regiones, y en directo hubiésemos seguido el dispositivo de manera directa, de tal manera que este apoyo que se tenía que articular a través del binomio hubiera sido directo, inmediato y cercano.
Les versions de l'un i de l'altre tampoc quadren en una qüestió. Escolteu d'una banda Pérez de los Cobos quan parla d'una gran desconfiança amb els Mossos.
Las dudas sobre la actuación de los Mossos el 1 de octubre venían albergándose desde muchísimo tiempo antes, pero no las teníamos solo nosotros, las tenía toda la ciudadanía y toda la sociedad. La duda era si el desafío seguía adelante y al ser ilegal alguna autoridad judicial ordenaba a los Mossos d'Esquadra que lo impidieran, ¿qué iban a hacer los Mossos?
En canvi, després d'explicar que el 28 de setembre la cúpula policial dels Mossos es va reunir amb el govern de Puigdemont i es va posicionar en contra del referèndum, Ferran López assegura que aquella mateixa nit va informar el coordinador policial a Pérez Diego de los Cobos d'aquesta reunió.
Yo después esa noche me reúno con el coordinador del dispositivo y le informo tanto del contenido de la reunión como de los asistentes a la reunión como de lo que ahí se trata. Me pareció que, visto el escenario que teníamos, de esta posición, digamos, que podía dar lugar a malentendidos de dónde estábamos los de escuadra, me pareció que era importante especialmente, digamos, hacer llegar exactamente las coordenadas precisas donde estábamos los de escuadra, que era en el cumplimiento de lo que mandaba el auto auto de la magistrada y antes del fiscal, en total colaboración, digamos, con el dispositivo que había creado y en total transparencia, digamos, hasta el punto, insisto, de hacer llegar la reunión y el contenido al coordinador a los efectos que considerase oportunos.
Va, i ara deixa'ns canviar una mica el guió i pregunta'ns allò que ens preguntes cada dia al final. Amb qui faríem el cafè avui?
Amb qui faríeu cafè avui?
Home, doncs jo crec que avui toca fer el cafè amb Marchena, no? Perquè ens avanci aquesta decisió sobre l'acarament.
Que tu te l'avançaràs.
Home, o si més no, no, però estaria friso per saber ara ja si s'inclina més cap al sí o cap al no, perquè aquest acarament, sens dubte, seria una de les fites del procés.
Home, segur. Realment, home, el sacsejaria de dalt a baix.
Mentrestant, ens quedem amb tres revelacions de Ferran López, que va oferir compartir el centre de comandament, com ens dèiem, que el contingut de la reunió del 28 amb el govern el sabia el representant de l'Estat per l'1 d'octubre i que el president Carles Puigdemont va advertir que si hi havia violència declararia la independència. D'això en parlarem avui amb Gonzalo Boyer. I fora de la sala, on buscaríeu la temperatura exterior?
Doncs jo diria que torna a haver-hi un vas comunicant, podríem dir. El que passa dins de la sala té una reacció a fora.
Sí, perquè ahir, dins de la sala del Suprem, vam sentir el testimoni dels dos agents que van recollir els cotxes patrulla vandalitzats davant la Conselleria d'Economia i de 10 guàrdies civils que van actuar el dia del referèndum i que, altra vegada, van descriure agressions i violència contra ells.
Recibí una patada en los genitales. Tuve una inflamación de lo que fue el testículo izquierdo. Primero fueron dolores y luego fueron molestias.
¿Estuvo usted de baja como consecuencia de estos hechos?
No causé baja.
Me quitó el escudo, me quitó la defensa. El resultado final fue que yo acabé en el suelo y recibiendo patadas y puñetazos de todo el que había allí. Vamos, hasta el punto que llegué al casco de protección que llevamos para como equipo de dotación, pues se salió.
Intentaron arrebatarme el arma, asieron el arma por la empuñadura, intentaron tirar de ella. Gracias a Dios no salió.
Doncs això passava dins del Suprem. Fora de la sala, a Madrid, una dotzena d'alcaldes catalans semblava que venien a respondre a aquestes declaracions. Acusaven la Guàrdia Civil i la policia espanyola, de fet, del mateix que insinua Melero, de mentir. Sentim David Saldoni, Marta Madrenas i Jaume Sens.
Nos decepciona enormemente escuchar la voz de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mintiendo directamente sobre lo que pasó en muchos pueblos de Cataluña.
Y el relato que están haciendo todos los agentes de seguridad del Estado es un relato inventado y es un relato falso. Y a mí no me lo tiene que explicar nadie porque yo lo viví.
Y el Supremo está negando poder visualizar esas imágenes, con lo cual está instalando un relato que nos ofende y que no tiene nada que ver con la realidad. Es un relato fantasioso.
Y más cosas de fuera que están afectando al que es el día a día de la sala de vistes del Tribunal Suprem, perquè les defenses de Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull han tornat a demanar la seva llibertat provisional.
Ho vinculen amb la campanya electoral, perquè segons l'advocat Jordi Pina, si són candidats és que no pensen fugar-se, malgrat que els objectius polítics siguin els mateixos.
Aconseguir el dia de demà per la via pacífica i democràtica, la independència de Catalunya, però participar activament d'això davant del propi Congrés dels Diputats. Això, evidentment, ens fa reforçar la idea de manca de risc de fugida.
La sessió d'avui té un altre nom propi destacat i una xifra també destacada, eh?
Sí, 27 guàrdies civils és la xifra d'avui, són els que passaran...
27 han de passar
27, la previsió.
És la previsió. Bueno, ahir vam qüestionar que Marchena, ahir vam dir, hi ha 12 guàrdies civils que estan previstos per la tarda i pel dia de demà. Clar, Ferran López va ocupar ja tot el matí. I vam dir, hi haurà temps per escoltar aquests 12 guàrdies civils de la tarda? Doncs sí.
Jo que la tarda ho segueixo a través de Catalunya Informació. Em fa molta gràcia veure la Marta Romagosa i la Maria Núria Rebellana. A veure quin tip correspon. Aquest estava previst a la tarda, al matí. Aquest salta, aquest no salta.
Però és veritat que ahir van quebre-hi aquests 12 guàrdies civils perquè... Exacte, ens hem saltat Joan Carles Molinero, que l'hem reubicat avui i que s'afegeix a aquests 24-27 agents.
Bueno, vosaltres us seguireu avui i mentre nosaltres anem fent tertúlia, això començarà perquè és a 9:45.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.